Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Ultimàtum del govern espanyol a totes les companyies operadores i a Red Elèctrica perquè enviïn abans d'aquesta mateixa tarda les dades que tenen sobre l'apagada de dilluns. La ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, ha volgut deixar molt clar també, a més, que la informació que tenen, les energies renovables no van tenir cap relació amb l'origen de l'apagada.
Es que en este momento esa participación no difiere de una participación que hemos visto en el sistema energético otros días en nuestro sistema, donde no ocurrió ningún incidente y donde todos los ciudadanos y todas las empresas contaron con esa seguridad de suministro. Por lo tanto, antes de hacer ninguna teoría, ninguna hipótesis, nuestra responsabilidad está con tener la mejor información y cuando tengamos esa información, transmitirla, como he dicho, gracias a esa comisión que se ha creado y que empieza su funcionamiento hoy mismo.
Ja ho sentíem, la també vicepresidenta tercera del govern espanyol ha anunciat que aquesta mateixa tarda, 4:45, es reuneix per primera vegada el comitè d'investigació de l'apagada que presideix ella mateixa. I no deixem el tema perquè l'apagada ha fet ajornar 500 operacions no urgents i gairebé 4.900 proves diagnòstiques, tot plegat segons el Departament de Salut. Ja s'ha començat a reprogramar les proves, tot i que Salut no ha especificat les dates. Són 2.500 proves de radiologia, 355 endoscòpies i unes 2.000 proves d'altres tipus. Es treballa la reprogramació de 68.000 consultes. I l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia demana a Freixenet que reconsideri l'ERO en què preveu acomiadar 180 treballadors del grup empresarial. Els grups polítics han acordat una declaració institucional al ple d'ahir dimarts en què defensa la necessitat de preservar l'activitat industrial al municipi, recordem que afecta el 24% de la plantilla. I detinguts els tres menors denunciats per apallissar-ne un altre a Mataró. Els acusats de tractar, estan acusats, volem dir, de tractar vexatori, lesions i amenaces, i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. Un vídeo difós a les xarxes socials n'ha facilitat la identificació. La policia catalana investiga l'agressió i ha identificat un quart menor que presumptament hauria participat en aquesta brutal pallissa que ha generat una gran consternació a la ciutat. I a l'actualitat esportiva, pendents del Barça i de l'Inter, que se citen aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i serà a partir de les 9. És tot de moment, tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia. Ben tranquil·la està sent la situació d'aquest dimecres i només tenim núvols una mica més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. Fins i tot s'han arribat a escapar alguns plogims, algunes roïnes, bàsicament a tocar del massís del Port. Allà, al sud de Tarragona, començaran a obrir-se també algunes clarianes a partir d'aquest migdia, ja aquesta tarda, per tant, i també tindrem més moments de sol. Igualment, els núvols no s'acabaran de desfer d'aquells indrets. A la resta del país, més estrarrei que no pas una altra cosa, amb algun núvolet decoratiu, a prop de la serralada, sobretot, també algun núvol prim, i una temperatura que està pujant un palet més que la d'ahir. Sobretot serà a les Terres de Ponent, on arribarem a fregar ja els 25-26 graus aquesta tarda. Ara bé, amb el permís del vent, un vent de marinada que bufarà amb ganes a les comarques de Tarragona i també del sud de Lleida. Pel que fa al dijous festiu, començarà el mes mes de maig, amb alguns núvols més, fins i tot quatre gotes de fang, especialment a les comarques de Tarragona i Lleida, i una altra vegada amb aquest vent tossut arran de mar i al sud de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
I avui al Connectats ens preguntarem què és un bomber voluntari. Els de Castellà celebren 40 anys i avui parlarem precisament amb Oriol García, cap de bombers voluntaris de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar encara els efectes de la gran apagada i les injeccions econòmiques als comptes públics a falta de pressupostos. A partir de les 5 coneixerem què és el Fresc Festival. En parlarem amb Joan Carles Sunyer, el seu president. Continuarem amb gastronomia per conèixer el millor pa de Sant Jordi 2025 del Forn Bertran de Badalona i acabarem amb cultura per explicar-vos que la colla dansaire Pica Crestes del Prat celebra la primera trobada del projecte El Prat en Dansa. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. La Sala Crespi va ser l'escenari on es va fer el lliurament dels Premis Ciutat de Terrassa de Teatre, en els quals han participat 8 companyies d'arreu del país, concretament de Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sabadell, Granollers, Fals, Santa Perpètua de Mogoda i Barcelona, sense oblidar la participació dels grups terrassencs que queden fora de concurs, com Collonaca Grup de Teatre, Elenco Grup de Teatre i PAM Teatre del Casal de Sant Pere. Els diferents premis que se'n destaquen, els 6 darrers corresponen als millors directors i als millors grups. Així, el premi per al millor director ha estat per Frederic Roda, de 4x4 de Granollers, per l'obra Tartuf. I pel que fa als millors grups, el primer premi, Ciutat de Terrassa, el millor grup, ha sigut per l'obra Tres homes grossos de Sabadell, per Negre sobre punt blanc. Des del comitè organitzador dels Premis Ciutat de Terrassa de Teatre han manifestat la seva satisfacció per la qualitat que cada any s'incrementa amb les obres que presenten a concurs les companyies amateurs en uns guardons que ja s'han convertit en un referent en el panorama internacional de Catalunya.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La plaça de Fidel Renom al centre de Sabadell es convertirà en un espai més accessible i inclusiu una vegada acabin les obres de millora. De moment, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació i falta que s'adjudiquin els treballs a l'empresa que s'encarregarà de fer aquesta renovació. Des del consistori, però, tenen clar que l'objectiu és eliminar les barreres arquitectòniques i per això s'eliminaran els desnivells de la plaça i s'incorporaran elements adaptats a l'àrea de joc. És una de les actuacions emmarcades dins del pla Els diners als carrers, amb què l'Ajuntament vol dignificar tots els barris de Sabadell. Ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa Mar Molina, d'Espai Urbà.
Des del govern de la ciutat estem impulsant una transformació real de l'espai públic a tots els barris. Amb el pla Els diners als carrers estem invertint recursos allà on cal per millorar aquesta qualitat de vida dels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Com a resultat, en sortirà un espai amb un únic nivell i dues grans àrees diferenciades. Una amb un paviment de suro i l'altra amb sorra i triturat de poda.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Donar a conèixer el port de Badalona a nivell nacional i internacional. Amb aquest objectiu participa l'Ajuntament i Marina Badalona al Palma International Showboat, que arrenca aquest matí al Port Vell de Palma de Mallorca. L'aposta del govern local és mirar de promocionar econòmicament la ciutat en aquesta fira nàutica de referència a l'estat espanyol, però sobretot exposar la tasca realitzada per Marina Badalona i el seu futur. Així ho explica el gerent del port, Immanuel Sant.
Ha desenvolupat en els darrers anys una tasca molt important des del punt de vista de clúster nàutic, d'indústria nàutica, i per tant poder fer que ens coneixin altres operadors industrials i que vegin la importància de tenir les seves instal·lacions o locals i sobretot també la seva activitat al port de Badalona, doncs és evidentment important.
No només s'exposaran els atractius i la riquesa empresarial de la ciutat, sinó que més ho farà de la mà de l'Ella i la seva denominació d'origen, de la qual Badalona en forma part. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Aprofitem que tenim la fira i donem a conèixer doncs, els productes de denominació d'origen a l'Ella en l'estand de Marina Badalona, Ajuntament de Badalona. I per això doncs, jo crec que també és molt positiu. S'ha de ser imaginatiu. Has d'estar pensant constantment quines accions dur a terme per projectar Badalona i tot el que representa.
En el marc d'aquesta fira, Badalona presenta aquesta tarda a les 7 la Golden Cup de Vela, que ja fa uns anys que se celebra a la nostra ciutat.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet són avui al Parlament de Catalunya per presentar la seva proposta de crear un gran parc natural i agrari per protegir el delta del Llobregat de les agressions urbanístiques, ja que consideren que els actuals consorcis del parc agrari i dels espais naturals són clarament insuficients. Escoltem un dels seus membres, Jaume Grau.
Nosaltres el que fem és integrar tota la zona que està declarada com a zona de DEPA, de protecció pels ocells, dintre d'una figura més àmplia, que en diem parc natural i agrari. En el qual s'integra, com dic, tots els espais protegits per temes ambientals i també tot el parc agrari actual del Baix Llobregat i, a més, altres espais que són connectors ecològics cap al Garraf, cap a Collserola o fins i tot cap a Montserrat.
Actualment, el 60% del delta de Llobregat està urbanitzat. Les entitats impulsores d'aquesta iniciativa, per tant, al·leguen que no es pot perdre ni un pam més d'espais agraris ni tampoc naturals.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà ha posat en marxa una campanya de sensibilització sota el lema «Si vols el meu aparcament, queda't també la meva realitat» per fomentar el bon ús de les places d'aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda. La iniciativa, coordinada per la Regidoria de Diversitat Funcional amb la col·laboració de les regidories de mobilitat i de la policia local, així com de la unitat d'imatge, neix com a resposta a la detecció de l'incompliment d'aquest dret per part d'alguns conductors. La campanya té un enfocament pedagògic i es basa en el testimoni directe de 5 veïns i veïnes del municipi amb mobilitat reduïda que expliquen les seves experiències personals com a usuaris habituals d'aquestes places.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació de Propietaris i Veïns de les Planes, l'Associació de Veïns de Can Cortés i la de Can Borrull han dimitit en bloc de les seves vicepresidències del Consell de Barri de les Planes per denunciar la manca d'inversions i d'atenció institucional. Les entitats han enviat aquest dilluns un comunicat a l'alcalde, Josep Maria Vallès, i a la presidenta del Consell de Barri, Núria Fernández, on els han comunicat que pleguen de l'òrgan participatiu davant l'abandonament total del govern a la nostra crida per un compromís públic d'inversions. Diuen, les entitats reclamen en el govern municipal que el barri rebi una part justa del pressupost ordinari i adverteixen que no assistiran a nous consells fins que no es concretin compromisos reals. La relació entre l'associació i l'Ajuntament passa per hores baixes. Així ho han explicat Agustín Alonso i Olga Carrasco, membres de l'entitat, en una entrevista al magazín Faves Comptades, on han posat de manifest el malestar creixent d'un barri que se sent desprotegit i oblidat pel consistori. Les reivindicacions dels veïns són clares i concretes. Denuncien l'estat impracticable dels carrers, la manca de neteja, contenidors trencats i insuficients punts de reciclatge. El transport públic, tot i algunes millores, continua sent insuficient i el bus que connecta el barri sovint circula en males condicions. Puges al bus i sembla que vagis amb un auto de xoc, expliquen. Un altre punt negre és la pista coberta de Pere Grau, l'únic espai de trobada del barri, a part del centre cívic, que pateix greus deficiències estructurals des de fa anys. Les plaques es van malmetre i les han retirat, però ara, quan plou, cau l'aigua directament a la pista. Alerta, tot i que hi ha una partida de 90.000 euros prevista als pressupostos participatius, l'execució de les obres de millora encara no té data, segons expliquen.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Thank you. Quan parlem de bombers voluntaris, no cal confondre voluntarietat amb amateurisme, perquè són molt professionals. Avui coneixem una mica millor aquesta figura anant fins a Castellà, on el cos de bombers voluntaris celebra 40 anys. Des de Ràdio Castellà ens informa Guillem Plans. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui descobrim una mica millor els bombers voluntaris parlant amb el cap del Parc de Castellà, l'Oriol García. Molt bona tarda, Oriol.
Bona tarda, què tal?
Abans que res, felicitats per aquests 40 anys, eh?
Ah, sí. Home, ho fem amb molta il·lusió. 40 anys, a més, tenim encara dos companys que estan des del principi de la inauguració del parc.
Déu-n'hi-do. Són 40 anys, sobretot marcats per el voluntariat, una mica, no? Ja ho diu el vostre nom.
Sí, sí. Cada vegada tirem més, que sembla que estiguem més hores en funcionament, que això cada vegada el poble ha crescut més i cada vegada hi som més. I aquests anys s'ha notat que augmentarem plantilla i haurem de seguir fent serveis. Pensa que a Castellà estem fent vols dels 300 serveis a l'any.
Són moltíssims. Per qui no conegui la vostra figura, potser despista una mica aquest nom de voluntaris, perquè sou professionals, vaja. Sí. I actueu com a tal. Com funciona el cos?
El cos és representa que qualsevol persona que estigui interessada en entrar al cos de bombers té uns requisits, ser major d'edat. Pràcticament hauria de ser tindre 21 anys per poder tindre el carnet de camión, però et donen una moratòria de 3-4 anys per si no tinguessis el carnet de camión i te l'obliguen a treure. Si no te'l treus, et fan fora. ¿Vale? Després, tu t'has de passar un any a l'escola de bombers i habilitar tots els camps que tinguem. Vull dir, has d'estar estudiant, igual que un policia, igual que tothom que s'ha de treure una titulació. Nosaltres representa que hem d'anar provant els mòduls que ens donen, mòduls forestals, mòduls de motosserres, equips d'intervenció amb foc de vivenda, vull dir, tots els mòduls tenen lo seu, equips respiratoris, i anem evolucionant fins a provar el curs. Si un dels mòduls et queda penjat, et fan fora de l'escola. Si tu no ets apte, també tens unes revisions mèdiques i tens has de complir uns estàndards. Si aquests estàndards no es compleixen, et fan fora. Sobretot has de fer un any d'escola i després has de fer les pràctiques, tant a parts de funcionaris com a parts de voluntaris. I quan acabes l'habilitació, després ja ets escala activa, que ets bomber per poder començar a fer pràctiques. Estàs un any de pràctiques i després ja passes a ser bomber normal, de parc. Mm-hmm.
Què us diferencia, doncs, d'un cos que no sigui voluntari, d'un parc on no hi hagi bombers voluntaris?
Bueno, pràcticament és una oposició el que defineix. L'escola és igual per tots. El que l'oposició és, tu guanyes una plaça a l'administració pública i passes a cobrar uns diners de com a funcionari de la Generalitat. Mm-hmm. És l'única diferència.
Vosaltres, Oriol, teniu altres feines a banda de ser bombers voluntaris?
Sí, 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 home, i tant. Tinc fusters, electricistes, paletes, camioners, policies, tinc de tots els àmbits sanitaris, que també treballen al SEM, vull dir, tinc de tots els àmbits, tinc infermers, tinc professors, vull dir, tinc de tot. Sí, 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 sí. Ja de tota mena d'àmbits.
Està bé, això. Qualsevol cosa que necessitis...
El voluntari és que tothom té ofici. I això a l'hora d'un servei es nota. Mm. Es nota.
I també, si necessites qualsevol favor personal, segur que entre el parc de bombers
sí, home,
us els podeu anar a fora.
Entre companys ens ajudem. Pensa que passem moltes hores junts i això és com una família. Mm.
Aquesta família, quantes hores hi dedica, més o menys, setmanalment?
Home, setmanalment, déu-n'hi-do. Pensa que això és com un d'això d'esplai, que passem hores aquí. Vull dir, tothom acaba la feina i molts dies estan al parc. Vull dir, hi ha gent que treballa per les tardes, el dematí està al parc, i al revés. Pensa que nosaltres pues, ens hi podem passar perfectament. Pensa que quan tenim guàrdies som guàrdies de 12 hores. Passem, pues, a vegades són 24 hores que estem als caps de setmana cobrint. Home, setmanalment podem estar bastant. No com una feina, però podem estar moltes hores. Per exemple, el dia d'aquest dia que se'n va anar la llum, vam estar aquí pues, més de 12 hores, els companys.
Ja m'ho imagino.
Clar, entre serveis d'obertures d'ascensors, serveis d'obertures de pis, de teleassistència, casals i residències d'avis que vam tindre de pujar gent gran i solucionar problemes de generadors perquè tinguessin corrent, però hi havia avis que tenien necessitats com problemes respiratoris, les màquines no funcionaven, s'estaven acabant les bombones d'oxigen, vull dir... Tot això afecta i els serveis d'emergències pues, bueno, hem de respondre amb aquest tipus de... I per sort, pues, bueno, el Parc de Bombers és una mica autònom amb aquests serveis. Doncs, tenim la sala central de bombers, ens indiquen, hòstia, hi ha una emergència a tal lloc, anem coordinats, també policia local, que hi ha molt bon rotllo i tenim molt bona... els serveis surten perfectes amb ells i es nota que ja de seguida que hi ha una emergència ens coordinem tots.
Què diries que cal tenir per ser bomber voluntari de Castellà? Què és allò que us uneix a tots? El denominador comú del caràcter, que diries que té tot el parc?
Estimar-te, a part d'estimar-te el poble, estimar-te Catalunya, perquè no és una cosa que diguis, hòstia, només em quedo aquí al poble i faig només serveis aquí al poble. No. A l'estiu, per exemple, hi ha foc forestal, surts a tot arreu. Vull dir, mires d'ajudar tothom que necessita el nostre servei. Pensa que els estius picats hem arribat a anar a Lleida, a Girona, a França... Hem passat de punta a punta de Catalunya i els ports de Tarragona, que, vull dir, ens movem per tot arreu. El que ja són temes molt grans els focs quan ens hem de moure molt, però ens movem, i sobretot els estius.
Pensàvem, anàs a dir, ser valent, perquè tots identifiquem els bombers amb la valentia i pel que m'expliques i tota la feina ara que m'has descrit que veu fer el dia de l'apagada, també s'ha de tenir bon cor.
Sí, home, clar, és que el principal és tindre lo d'ajudar, és lo principal. Pensa que tots els temes d'ajudar les persones és el més gratificant que tenim els bombers i ajudar pues, el que ho necessita pues, és bo. Toquem molts àmbits, accidents de trànsit, però bueno, tot el que podem ajudar sempre és bo. I això es nota. Al final nosaltres no podem moltes, saps? Sempre som els bons.
Exacte.
I això es nota. Sempre anem a quan et necessiten a ajudar, no? I clar, vulguis o no, pues, es nota i la gent ens ho agraeix.
A casa han d'entendre aquesta passió, perquè després de les vostres feines us n'aneu cap al parc molt sovint, esteu cansats i vinga, cap al parc.
Sí, clar. Pensa que jo, per exemple, ahir, quan vaig acabar la feina i totes les labors que tens com a pare i família, me'n vaig anar a dormir, que havia dormit el dia abans, pues, 3 hores. Vull dir...
Déu-n'hi-do.
I vaig anar a treballar. Vull dir, són coses que bueno, ho fas perquè t'agrada i perquè la gent ho necessita. Però sí, a vegades és dur. I la família ho entén, ja estan acostumats de molts anys. Pensa que jo porto, per exemple, l'any que ve farà 25 anys que hi soc al cos de bombers. Vull dir que això també es nota. I com que ja estan acostumats, ja no ho veuen raro. Ja veuen que, hòstia, el papa se'n va, pues és perquè hi ha alguna
cosa. I tant. Rebeu compensació econòmica, Oriol?
Sí, sí, sí. Sí, nosaltres rebem compensacions per les hores de servei que tenim. I sí, 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 cobrem, cobrem.
El bosc com el tenim, ara que parlaves dels estius moguts que us ha tocat anar amunt i avall?
Home, ara mateix estem amb una manera de dir-ho, estem molt tranquils. La humitat és bastant bona, no es preveu focs grans, però sí que és veritat que ara ha plogut molt, el sotabosc està molt alt, hi ha molts arbres morts de tota la sequera que hem anat arrossegant i ara la que plou i hi ha una mica de ventada van caient els arbres que estan morts. I clar, tot això es va notant. Però bueno, hi ha una certa tranquil·litat. De moment encara no han enviat cap avís de perillositat ni res perquè Catalunya està, en general, està tranquil·la. No hi ha focs previstos. Però bueno, això pot canviar, depèn. Ara comença a fer molta calor i això no s'acaba fins a finals d'octubre. Clar, tots els mesos d'estiu, els tres mesos de campanya forestal, els notarem. Els notarem, però en principi, de moment, hi ha tranquil·litat.
Ara que ho comentaves, això dels arbres morts, que hi hagi estat els últims mesos pel bosc, ho haurà notat. N'hi ha moltíssims caiguts.
Molts, molts, molts. El problema que tenim és que no hi ha manera de retirar-los tots. Els principals, el que són que cauen a carreteres i tot això, sí que es van traient, però bueno, i es van fent neteges, perquè moltes vegades hi ha els de carreteres que van tallant arbres per protegir en cas que caiguessin, però n'hi ha tants que és, i són molt alts, molts, per això mesos enrere ens van caure un parell, bueno, tres a la carretera i ens van tallar la carretera de Castellà a Sant Llorenç un parell de cops. I això es nota que ja hem de fer més prevenció i hem de fer més feines al bosc. El que passa que ara mateix amb els topalls que tenim i les sortides que tenim i la manera que tenim de treballar ens és impossible, perquè els serveis no ens podem nosaltres embarrancar al mig del bosc. S'han de gestionar més equips de neteja, equips de forestals per fer. Penso que un 90 i pico per cent dels boscos són privats i clar, això és una cosa que tampoc l'ha d'assumir la Generalitat ni tampoc els ajuntaments. Però sí que és veritat que ajudes n'han de tindre, perquè són boscos que no hi guanya ningú, saps? No hi guanyen calés. I això també és normal que hi hagi propietaris forestals que no tinguin manera de netejar-ho.
I tant, i tant. S'ha d'entendre la seva situació i totes les perspectives. Oriol, d'aquí uns quants dies, a finals de maig, celebreu aquests 40 anys amb tot castellà i, vaja, qui vulgui assistir-hi, oi?
25. Sí, sí. Sí, home, celebrarem, farem una mica de festa, que sortirà publicada a la ràdio i sortirà publicat a la Forja, ai, a l'actual, perdó. I sí que és veritat que bueno, que es notarà, convidarem a tothom que vulgui vindre i farem un acte així obert a tothom, a totes les famílies, i a tothom ficarem inflables i històries per celebrar una mica d'exposició de vehicles i una mica de tot.
Alguna demostració també, perquè jo en recordo una bastant espectacular,
sí.
Això sempre agrada.
Sí, que en farem una. Tallarem algun cotxe i alguna història d'aquestes que farem, com sempre. Hem demanat també que vingui l'helicòpter de bombers i farem aterrar aquí al costat del parc i, bueno, mirem de fer festa una mica per celebrar-ho.
Té bona pinta aquesta festa, Oriol. Doncs ens hi trobarem al parc de bombers el 25 de maig, no?
Exacte.
Fantàstic. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a tu, que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies, i molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, molt bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Un minut de dos quarts de cinc de la tarda i és moment ara per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb en Jordi Gili, president d'Amics de la Sardana, i ens espera al Prat. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
El Josep Simón és col·laborador de l'Actual i el tenim a Castellà. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs, afortunadament ja hem recuperat la llum. ja ho diuen, al final del túnel s'hi veu. I la vam veure al cap d'unes quantes hores, afortunadament, perquè si arriba a durar una mica més, no sé què hagués passat. D'entrada, s'estan donant respostes, sense que siguin respostes definitives, que expliquin realment tot el que va passar. I sembla que això va una mica per llarg, perquè necessitarem doncs, que el govern tingui tota la informació i ens pugui il·lustrar doncs, amb una resposta que sigui comprensible. Jo, d'entrada, sí que m'agradaria demanar-vos quina opinió us mereix el que va passar i, sobretot, les explicacions que s'estan donant fins ara. Si us acaben de convèncer o no. Qui vol començar?
Jo en primer lloc...
Jordi.
Sí, jo mateix. En primer lloc, la veritat és que va ser en el moment de produir-se un ensurt una miqueta considerable, perquè jo estava a casa meva, simplement em vaig anar a compte que no hi havia llum, perquè obro la nevera i no, cony, no hi havia llum, miro, ostres, està apagada, mare de Déu, compra una nevera nova, miro, no, és que s'ha anat el llum, doncs lo típic, surts a l'escala i dius, ah, no, això no és nostre, això és d'ells.
És d'ells, sí.
Això, lo típic,
com antes,
la frase
no?
Típica d'abans, no?
Sí, sí.
Però és que, amb tot això, obro l'aixeta, surt un rajolí d'aigua i deixa de sortir aigua. Dic, collons.
També?
Ara sí que l'hem fet a bona. Ni aigua, ni llum, ai, mare. Mm-hmm. I llavors, com que jo he vist just sobre d'on hi ha l'emissora del Prat Ràdio, doncs vaig baixar i dic, nois, què ha passat? No sé, tu, però hi ha mitja Europa sense llum, no sé què, tal... I, home, una miqueta així espantat, com la reacció aquesta normal davant de lo... de lo que no saps, no tens ni idea de què pot passar, ni per què ha passat, ni res d'això, no? I, bueno, sí, en principi un cert ensurt, que òbviament ens el vam prendre amb una certa alegria, no? Doncs vam anar cap al cotxe, uns quants, escoltar des de la ràdio del cotxe, a veure ja què és el que deien, i aquí va acabar la història, esperar que torni, que dèiem. Sí.
Les explicacions que s'estan donant des de fa ja 48 hores, què us estan semblant, Toni?
No em semblen correctes, em semblen poques explicacions i mal donades, tard, i que a nivell de governs, jo crec que pot ser el principal revés del govern del Pedro Sánchez, això, si no val tant dur, perquè jo crec que tarda molt, no dir res, segueix sense concretar, només divaga, i crec que molts governs europeus li han qüestionat una miqueta el tema. Ara, aleshores, veurem veurem com acaba tot. Jo crec que això no serà de fàcil ni de curt termini i haurem d'aguantar. Però que veig que se li ha complicat el govern al senyor Sánchez, sí, degut a això. I que ja veurem quines conseqüències li pot arribar a tenir.
Josep.
Sí, jo evidentment, l'ensurt aquest és un ensurt que ningú s'esperava, però sí que d'alguna manera alguns sectors, algunes entitats, inclús diria jo que la mateixa entitat que regula el que és la part de transmissió de la corrent elèctrica, que és la red elèctrica, i ja havia fet algun comentari de que de la complexitat de poder d'alguna manera acompassar tots aquests sistemes de producció que tenim ara, que s'han afegit d'una manera total i absoluta les renovables, que és l'eòlica i la solar, no? Clar, acompassar tot això amb un sistema de red elèctrica és bastant complicat, no? Aleshores, jo crec que aquest creixement que hi ha hagut últimament de l'energia renovable, d'aquestes dues, bàsicament, és el que està fent una certa distorsió de com, amb el sistema que teníem fins ara, de hidràulica, l'energia hidràulica, el cicle combinat, i la nuclear i la tèrmica, afegint aquestes dues, sembla ser que el sistema actual manca d'alguna mica més de millor gestió i de buscar les solucions que ara aquest ensurt, jo espero que sigui només l'ensurt, pugui donar solucions. I després jo també voldria també apuntar una altra cosa que és important, que és que l'avantatge que ens pot donar en algunes circumstàncies aquesta, podríem dir, poca connexió que tenim a la península Ibèrica, és un efecte negatiu per tota aquesta complexitat d'actual que hi ha de connexió, perquè pràcticament nosaltres a Espanya i Portugal tenim una connexió amb Europa d'un 3%, és a dir, connectem amb França i amb Marroc, amb la qual això sí o sí es té de canviar, però d'una manera brutal. I aquí també hi té molt a veure la Unió Europea, perquè França de fa molt de temps, instat per Espanya en diferents moments, reticent al tema aquest, perquè se li esconya una mica el negoci que tenen ells amb l'energia nuclear.
De totes maneres, tu apuntaves al tema de les renovables, en Josep, però és que, de fet, hi ha qui ho desvincula d'aquesta apagada.
No, a veure, vamos a ver, que no és culpa de les renovables, és claríssim, però que les renovables, a l'entrar a nivell de producció i de producció important, perquè estem parlant de les renovables en moments determinats gairebé és el 100%, i en alguns moments aquí a Espanya ara ja és un 60% de renovables, no? Aleshores, el sistema que tenim de distribució, que estava pensat per les altres elements de producció, ara, amb aquests dos elements, sembla ser, i això no és que ho digui jo, eh? Això és comentaris de tècnics experimentats,
d'experts
en energia. I aleshores, aquest factor, ja veurem el resultat, però aquest factor segur que sortirà. Sortirà perquè és que és així. I cuidado, i pensem que nosaltres, aquest país, tenim avantatges i inconvenients, però tenim un problema, que nosaltres aquí, a l'hora d'un fet, de seguida ens fotem de que som tot criticar. És a dir, ni que fóssim els reis del mambo, seríem capaços de veure la part positiva de la gestió que s'ha fet, o de les possibilitats que tenim a la península Ibèrica per la situació, sobretot amb el tema de les renovables, que és un privilegi. És un privilegi.
Sí,
i ens ha donat la casualitat de que ara, doncs, bueno, hi ha hagut aquesta circumstància que, bueno, manca d'alguna manera, doncs, millor control, i manca fer-hi el que faci falta per poder millorar aquesta seguretat.
Sí, sí. Qui volia fer una aportació? Jordi, vinga.
Sí, no, no, jo és que discrepo una miqueta de tots dos.
Vinga.
Sí, per un costat, crec, perquè més el Pedro Sánchez ho ha demostrat al llarg dels anys, que té més vides que els gats, i no crec que això, que en definitiva no és una... No és una, crec jo, vaja, no és una culpa directa del govern, li pugui afectar excessivament. Favor no n'hi fa cap, òbviament, però no crec que sigui tan greu per la seva continuïtat com a president del govern. I després, totes les explicacions que els de Red Elèctrica, els altres, els de més enllà, estan donant, tothom va carregant les culpes d'uns als altres. I, en definitiva, a mi em dona la sensació que, almenys en l'apartat d'explicacions, tothom va tirant l'aigua al seu molí, perquè al final és una lluita de poder amb el tema de l'energia elèctrica, sigui renovable, sigui les nuclears, sigui... I cadascú defensa la seva parcel·la d'interessos i entre totes la mataron i la solució murió. És la meva opinió des de la ignorància. No sóc expert en temes d'aquests, però em dona a mi una miqueta aquesta sensació.
Clar, ara estem a l'espera de saber el resultat d'aquestes investigacions, que, com abans apuntava el Toni, segur que van per llarg fins que aconsegueixin aplegar tota la informació i analitzar efectivament què és el que ha passat. Però a partir d'ara, què és el que creieu que caldria fer? Perquè aquestes investigacions, una altra cosa, aquestes investigacions, qui les fa? Són investigacions per depurar responsabilitats polítiques? Són investigacions que fan els tècnics per resoldre el problema que ha provocat aquesta apagada?
Suposo que són investigacions per resoldre el problema i que no es torni a prodigar i, a més saber d'on ha vingut i per què ha vingut. Imagino que la cosa deu anar per aquí, i la Red Elèctrica espanyola no sé si té la mateixa opinió que el govern espanyol. Crec que van una mica dispars. Uh-huh. Llavors, aleshores, per això he dit abans el de tardar en trobar una solució en aquest tema. Per una altra part, no ho sé a tot arreu, però on estic jo, aquí a Badalona, avui els semàforos, alguns no anaven, jo he tingut que fer un tràmit amb la tresoria del SAT social i no funcionava. Per tant, no sé si tot això... I no cal dir els trens, Vull dir, això aquí al Maresme, els trens, ja és un impossible. Però ara ja ha agreujat, o sigui, pràcticament no n'hi ha. Ja portem des de dilluns. Llavors, aleshores, tot aquest tema, no ho sé, no el veig clar... I, bueno, ara ha patat pel tema elèctric, però pot ser que segueixi patant per altres cantons. Ojalà no, però ho veig complicadet, això,
Josep.
Però jo crec, sincerament, que és una lluita d'interessos.
Sí, sí.
Bueno, i després, perdona, un segon. Rodalies i els trens no funcionaven i tal, aquí. Jo aquest dematí sentia per RAC1, sentia que deien que Rodalies a Madrid funcionava com un rellotge suís.
Sí, deu ser el pla d'extermini de començar per Catalunya, no sé, però vull dir, bromes a part, aquí és on reps més i més sovint per tot arreu. Llavors, aleshores, la solució d'aquest gran problema a nivell estatal, aquí el anirem arrossegant més també. Crec que el govern de la Generalitat tampoc no va actuar prontament, sobretot amb el tema de la informació, que a mi és el que em sap més de greu. Vull dir que un sigui d'un color o de l'altre, tant se me'n fot. Ara, el que has de dir és informar la gent. No has de tardar 6 hores, ni has d'esperar que el teu jefe a Madrid digui el que hagi de dir i després surts tu. Vull dir, en aquest sentit, hi ha hagut unes mancances que... Jo crec que això o ho soluciona amb una certa celeritat i ben solucionat, o s'hi pot comportar un problema.
A veure, jo només volia fer unes apreciacions. A veure, el tema de l'afectació de Rodalies és un tema de problema endèmic de Catalunya. No d'ara, sinó de fot 20 anys. Sí, vol dir...
El que vull dir és que ara aquests dos dies s'ha agreujat, vull dir que, clar...
Sí, home, no, clar. Com vols que no s'agreugi una situació d'una cosa que anem en precari perquè no s'han fet les inversions que es tenien de fer durant aquests 20 o 25 anys d'una manera, podríem dir, acompassada, i ara tindrem de fer la inversió i que, evidentment, serà complicat de poder-ho tenir-ho com tenim a les instal·lacions, per exemple, dels ferrocarrils de la Generalitat, que són molt més nous i tenen unes infraestructures molt més adequades. Això està claríssim. Però jo voldria... Jo no entrar en política perquè, a mi, a veure, la política hi és a tot arreu. I lo fàcil que tenim aquest país, a tot arreu, però aquí més, és que de seguida ho fotem dintre del punt polític. Tot el que sigui, tot el que pugui passar, ho entrem en la política. I evidentment, estic d'acord amb el que diu el company, de que és una exposició de poder. Això sí que està claríssim. I el poder, cada vegada ho veiem, que no estan tant en els estats, sinó que estan en totes aquestes corporacions, per exemple, elèctriques, i tots aquests pols d'influència, de poder, que hi ha a nivell mundial, i que aquí a Espanya, amb el tema de l'electricitat, per descomptat, aquestes sis companyies que tenim, aquest espècie, entre comides, de multi-monopoli, es tenen molta força i fan el que volen una mica amb el permís del govern de torn. Però jo continuo dient dues coses. Primer, el tema de connexió a futur, i de la mà d'Europa, té que augmentar sí o sí per la península Ibèrica, perquè si no, no tindrem la solució de la red. I segona qüestió, té que haver-hi una millor gestió per part de la red elèctrica per poder encabir les noves formes de produir amb el sistema que tenim actual. I no hi ha masses més coses. I després aquí podem fer la política que vulguem. Però a mi la política, sincerament, em serveix perquè tenim de donar solucions, per descomptat, però no és el cas concret d'ara. Hi ha un fet de que... un fet degut a que la gestió d'aquesta red elèctrica i el sistema de connexions no ha sigut prou robust o no ha sigut prou eficient. I no hi ha més. I veurem al final com va, però la cosa va per aquí,
Sí, doncs, sí, evidentment, per poder posar fil a l'agulla, s'ha de fer un diagnòstic correcte del que ha passat i del que pot passar. Si no, és impossible prevenir futures... Això és important que ho faci qui entengui, fora de governs i fora de pressions d'empreses.
Sí, sí.
No anirem enlloc.
Una última qüestió sobre el tema. Tot i que encara no tenim la resposta definitiva a la pregunta que ens fem tots, i potser és massa d'hora, us pregunto si penseu que podem extreure algun aprenentatge tots plegats d'això, o sigui, administració, les companyies, però nosaltres també, els ciutadans, perquè jo m'imagino que vau veure com hi havia certes botigues que s'omplien de gent que anava a correcuita a buscar o aigua, o paper de vàter, o pa, o s'anaven a buscar espelmes, o ràdios, transistors, o s'anaven a buscar lots... Serveix d'alguna cosa passar per una experiència així? Què penseu?
No sé, jo suposo que la població, la gent de peu, els que s'han trobat al mig d'aquest fregau, vull dir, d'alguna manera els ha sigut una experiència més, acompanyada de fa pocs anys de la pandèmia. Ha demostrat que la societat civil està robusta i crec que és certament ben preparada des d'un punt de vista social i de fraternitat, cosa que, ja et dic, des del punt de vista... Ja, és que haig d'entrar a la política encara que no vulgui. Des del punt de vista polític, no. I conclusions de dir, hem après? No s'ha après. Jo crec que el funcionariat o la gent que està a les altres direccions, secretaries generals o directors generals no n'ha après. I crec que una altra vegada va passar una altra cosa. Vull dir, això ho tinc claríssim. Ara, la societat civil... Si em va aprenent, sí, cada vegada més.
Jordi.
No, jo sempre volia afegir això que s'ha comentat abans, de que el govern, tal i qual, hi ha aquella famosa frase que si no vero ben trovato, és igual, italiana, que diuen piove porco governo, no? I passi el que passi, la culpa és del govern, i endavant les atxes.
Jo crec que el ser humà és un ser que li diem racional, però que moltes vegades ens comportem d'una manera bastant irracional, no? Perquè hi ha vegades que no prenem la lliçó i diu el ditxo que el ser humà és el que ens ensopega no una vegada, sinó una, dues, tres i hasta quatre i cinc amb la mateixa pedra, no? Però jo crec que si les persones fan una mica de reflexió interna, veuran que estem en un moment a nivell, ja no està solament d'aquest fet, a nivell mundial, global, que la globalització que ens han fet de fa 15 anys cap aquí ens ha fet que realment tinguem moltes possibilitats de desenvolupar-nos i de fer moltes coses, però aquesta interconnexió, interrelació, interlo que vulguem, ens fa, hi ha un peatge que si no som capaços, cada un, cada amb el seu estatus, de treure conclusions, pot ser de que, bueno, de fets com aquests aniran passant, això, eh? Això està claríssim. És dir, el canvi climàtic és claríssim. Per tant, el que tenim de fer, jo entenc jo, a pesar dels governs, a pesar dels governs, que necessitem els governs, que funcionin bé, però a pesar dels governs, jo crec que la gent, que si són una mica intel·ligents, som una mica intel·ligents, tindríem de prendre nota i no anar a salto de mata, sinó que d'anar amb una certa previsió. És a dir, jo crec que la previsió en la vida és una cosa a tenir en compte.
Jo crec que amb això, amb tot aquest tema, i això que comentaves abans, Carme, de que la gent boja comprant transistors i no sé què, i no sé quantos i tal, problemes a les botigues, tota aquesta mena d'això, també ve una miqueta donat, perquè fa 4 dies, com aquell qui diu, no sé si des de la Unió Europea, exactament, o qui ho va d'això, el kit de supervivència.
Sí.
I esclar, això ja lliga, això sabien algo aquests, sabien algo que havia de passar. Llavors, clar, jo personalment no ho he vist, però m'han comentat algun kit de supervivència d'aquests que venen, deuen ser per correu electrònic o coses d'aquestes, amb un machete. Aviam...
Home, això si estàs a la selva
i 80 euros costava tot el kit, portava un gabinet de muntanya. Bueno.
No, però sí que hi ha coses... A veure, un transistor, és evident que a les cases l'hem tingut fins fa 4 dies. El que passa és que ara ens n'anem a comprar un radiodespertador, un rellotge, i tot és smart, tot és intel·ligent, tot és digital, i ens oblidem de les coses més pràctiques, com una ràdio a piles. Per exemple, ens oblidem, per exemple, de... No sé, hi ha diverses opcions, però els que tenien placa d'inducció o vitroceràmiques, doncs no podien fer servir tot allò, perquè l'alternativa era un microones o un forn que tampoc no podíem utilitzar. I, en canvi, una placa a gas es podia fer servir... em refereixo a coses d'aquestes... Unes espelmes a casa sempre s'han tingut tota la vida. Ara potser no marxa tant la llum com abans, però...
Clar, clar.
Són solucions que en un moment donat et poden treure de...
Solucionar la vida.
Sí.
No, jo crec que ara acabes de dir un parell o tres de coses que són, per mi, claríssimes, eh? És a dir, un transistor... jo tampoc en tenia, la veritat. Però jo diria que és cabdal. Avui en dia, com funciona tot el nivell d'informació, que és tot via internet, tot via a través de telèfons mòbils, vale? El moment que això se'ns cau tot. I jo no sé si recordareu, que em sembla que fa un any o poder 2 anys, el que és la red de Facebook i totes les reds pràcticament de comunicació van caure des dels Estats Units i va quedar tot apagat.
Sí, sí.
I la gent, evidentment, vam quedar que no sabíem què tenim de fer. Per què? Perquè estem tan interconnectats que jo crec que, i és com tot, jo crec que ens hem passat de frenada en aquest aspecte, no? I bueno, jo crec que les quatre coses bàsiques de, entre cometes, ho dic una mica exagerat, de supervivència, cal que les tindríem de tenir. Per exemple, un ràdio, per exemple, un tipus de fons de llum, com pot ser un element a través de butano o el que sigui, o bé com un element, per exemple, de cocció, com pot ser una espècie d'aquests tipus de microcuines que hi ha als càmpings.
Sí, uns fogonets.
Amb uns fogonets que van amb una bomboneta de butano petitoneta i que en un moment determinat tu pots d'alguna manera cuinar amb allò. I això pot durar doncs, fàcilment una setmana o inclús 15 dies. És a dir, fixa't que amb dues o tres coses pràcticament soluciones la papeleta.
Com a mínim. I uns llumins, No ens oblidem que existeixen els llumins.
Per descomptat.
Cosa sí, que la gent... Sí. I si no, doncs clar. Uns encenedors per encendre, que són coses que sí, senyor, són habituals. Sí, sí. Per cert, que insisteixo en el tema dels transistors, perquè, clar, s'estaven fent rodes de premsa, compareixences, s'estava intentant informar, explicant el que s'expliqués, però de quina manera arribava això a la població? Les televisions no es podien veure.
Això, els que internet no
funcionava. O sigui, només ho podien fer a través de la ràdio.
Ni més ni menys.
Sí, sí.
És que la ràdio és un mitjà extraordinari de comunicació. Extraordinari. I el que passa que, bueno, hi han hagut totes aquestes noves formes de comunicar-nos, que realment ens ha semblat que, bueno, ens enlluernen, però és que la ràdio és potentíssima.
La ràdio és fantàstica i jo agraeixo tenir un programa com aquest que es diu Connectats i que està molt bé que estiguem connectats, però que també tinguem en compte totes aquestes qüestions. Jordi, Josep i Toni, gràcies, que tingueu una bona celebració demà, dia 1 de maig. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
Moltes gràcies.
A reveure.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música més propera a tu, a Cugat.cat.
from my body out to sea. Keep me here and cope with me. One of these days I'll push too far. I put my faith in the dopamine. Though I see you struggling too, your knife's too blunt too.